Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís d'avui dijous 11 de novembre del 2021. Un Hotel Suís que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so. 34 penals, ni més ni menys, va necessitar ahir l'Astralpool Natació Sabadell per classificar-se per les semifinals de l'Eurocup masculina de waterpolo per segona vegada en la seva història. Un desenllaç absolutament etern, agònic, a la piscina del Rarinante Savona italià, després del 10-10 en el temps reglamentari, que no va servir per desfer l'empat a 13 que portaven del partit d'anada a Can Llong. Van ser 17 llançaments per banda i els 15 primers de cada equip, és a dir, 30 en total, sense error. El tècnic Quim Colet va provar fins i tot d'alternar els porters, posant sota pals en algun llançament el jove David Serrano, però va ser el titular Edu Lorrio qui va aturar el 31è i el 33è. Entremig, això sí, l'error de Bernat Sanahuja i després, per fi, el gol definitiu de Lalo López Escribano. Amb el mateix Lorrio comencem avui l'Hotel Suís perquè vam parlar amb ell, amb el madrileny, ahir a la nit, tot just després d'aquesta classificació a la regió de la Ligúria. Som-hi, amb l'Edu Lorrio. Edu, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Bona nit, bona nit.
Bé, suposo que hores després, bé, ni hores, minuts després d'aquesta tanda de penals, no sé si encara es creu o no es creu el que ha passat allà a Savona.
Pues bueno, lo comentamos ahora los compañeros, ha sido para yo creo que para todos la tanda más larga de penaltis que hemos vivido, ha sido increíble, 15, 16 penaltis por lado. La verdad es que tiene mérito de los lanzadores, han chutado súper bien, la verdad es que tanto Sabona como nosotros estamos lanzando muy bien y no hemos podido, la verdad, hacer nada. Hasta que, bueno, pues ha caído de nuestro lado la primera parada, lástima que no hemos podido cerrar el partido con el chut de Bernat y bueno, pues al final luego he vuelto para el siguiente y ya Lalo ha podido meter el definitivo.
Porque tú te estabas alternando a la portería en aquel momento amb el David Serrano y quan... Després de 30 penals, l'Edu Lorrio para el penal número 31 i el Bernat Sanahuja falla el 32. Què et passa pel cap en aquell moment?
Bueno, mira, con David, bueno, como al final no habían pasado, pues no sé si 10, 12, 14 penaltis y no había podido parar ninguno, pues al final es verdad que el segundo portero también juega su papel y esto en este caso David también lo hace muy bien. Y bueno, hemos intentado... alternando la portería con él, que a ver si lo podía conseguir. Y nada, cuando he parado el primer penalti a Guillermo, justo me he girado, no he querido ver ese lanzamiento de Bernat, y él ha sido el único que no he mirado y el único que ha fallado. Así que mira, la verdad es que me ha sabido como un poco de rabia, porque al final ya lo teníamos después de tantos penaltis, y nada, hemos tenido que esperar uno más para poder cerrar el partido.
Em deies abans de començar que mai a la vida... t'havies trobat amb una tanda de penals tan llarga, és que han estat 34.
No, o sea, seguro que no. Yo personalmente ninguna tanda de penaltis que he vivido ha sido tantas largas. Creo que ha sido 4 rondas de penaltis de los jugadores. Ha sido una cosa, yo nunca lo he vivido, así que no sé si es mérito de los jugadores o de mérito de los porteros, no lo sé, la verdad.
Clar, el que s'ha vist, Edu, al final deixa en un segon terme el que ha estat el partit en si, però que no deslueixi el que ha estat un molt bon partit del Club Natació Sabadell a un país on sempre és complicat, com és Itàlia. En un partit que s'ha posat difícil amb el 6-4, li heu donat la volta fins al 8-10. L'equip ha fet un molt bon partit. A la segona part, sobretot en defensa, heu estat molt bé.
Totalmente. Creo que hemos hecho un muy buen partido, mucho mejor que la ida, corrigiendo errores puntuales que la ida no nos permitieron llevarnos el partido. Y bueno, creo que en la tercera parte ha sido la clave. Hemos cerrado el partido en la defensa y bueno, estamos contentos, la verdad. Estamos contentos porque para el club es importante poder seguir en competición europea, llegar a unas semifinales de Copa LEN. Y nada, hay que seguir. Ahora mismo hay un parón de 2 meses hasta el siguiente partido, más o menos, y a centrarnos en la liga. Pero como te digo, muy contentos, muy felices y personalmente estoy muy orgulloso de jugar para el Sabadell y de ganar este partido porque los jugadores han hecho un partidazo.
Deies ara, aturada de 2 mesos, però clar, esteu entre els 4 millors equips de la segona màxima competició d'Europa. Per tant, dret a somiar i on pugui arribar l'equip, no?
Totalmente. Yo creo que ya hemos demostrado que podemos competir con cualquiera de los 3 equipos que hay. Tanto Ortizia como CNB, en este caso como Barcelona, los conocemos. Ortizia nos enfrentamos en la pasada fase y perdimos de un gol. Y bueno, CNB al final es un rival de casa y lo tenemos más visto. Así que, por lo que nuestra parte nos toca, creo que podemos tener opciones. Debemos de conseguir el pase a la final. És nostre objectiu.
Alguna preferència per això, Edu? Si et donen a escollir, prefereixes un rival més proper en aquest cas com el CNB o anar a Itàlia contra Ortizia o Palermo?
Pues mira, personalmente no tengo ningún tipo de preferencia, pero si tuviese que elegir, ojalá haya una final española, una final de casa y bueno, podamos llegar tanto CNB como Sabadell a la final.
Doncs Edu Lorrio, porter de l'Astralpool, que et volíem felicitar per aquest passi a les semifinals de l'Eurocup, que ens heu fet patir moltíssim. Hem seguit aquí el partit pel grup de WhatsApp dels Esports a Ràdio Sabadell, aquesta tanda que no s'acabava mai, però al final, mira, has pogut parar aquests 2 penals i amb el gol del Lalo doncs, classificar-vos per les semifinals de l'Eurocup. Felicitats i bon viatge de tornada.
Muchas gracias, Pau. Tengo que también agradecernos a vosotros, a Radio Sabadell, por todo el trabajo también que hacéis en torno al waterpolo, en torno al club, siempre siguiendo cada competición, cada partido. Así que muchas gracias y la verdad es que se agradece muchísimo.
Doncs un plaer, Edu. Que vagi molt bé.
Buena nit, buena nit.
Doncs les paraules d'Edu Lorrio, minuts després d'aquesta victòria agònica, la tanda de penals després de 34 llançaments. L'equip, per cert, va tornar minuts després, ahir a la nit mateix, i no avui, en autocar i no en avió fins a Sabadell. Com dèiem, serà la segona vegada en la seva història que el club jugui les semifinals de l'Eurocup. La primera va ser fa tot just una dècada, quan es va assolir la final, perduda precisament contra el Savona. Com a possibles rivals dels de Quim Colet a les semifinals, hi ha un altre equip català, el Club Natació Barcelona, el CNB, que es va imposar a la piscina del Zuglo hongarès, i 2 italians més en nòmina, l'Ortigia, a qui el club ja es va enfrontar, com escoltàvem ara de les paraules de Dolorio, a la fase prèvia, i també el Telimar Palermo. I ja que hem començat l'Hotel Suís amb waterpolo i que avui és dijous, toca la secció barra diari de la Ruth Ariño, la waterpolista sabadellenca i ex del Natació Sabadell, ara a LMU, que aquest passat cap de setmana va jugar els seus primers amistosos contra UC Irvine, UCLA i Long Beach. Així ens ho relata.
Hola, benvinguts de nou. Avui m'agradaria explicar-vos com ha sigut el meu primer contacte amb el waterpolo americà. El passat diumenge vam tenir un torneig a Irvine, que està com a 45 minuts, una hora de LMU, de la meva universitat, i vam tenir 3 partits, vam jugar contra Irvine, contra UCLA, que està també a Los Angeles, i contra Long Beach. I la veritat és que vaig disfrutar un muntó. Bueno, em portava des del maig, que no jugava així un partit més oficial, des que vam acabar la temporada amb el Sabadell. I la veritat és que vaig disfrutar-ho moltíssim. Tenia moltíssimes ganes, estava super emocionada per tenir aquest primer contacte amb el waterpolo americà. Aviam com seria tot, si m'adaptaria, si no, si em sorprendria, si no. I res, la veritat que molt bé, amb l'equip molt bé, som un equip molt nou, fa dos anys, bueno, des de que va passar el Covid, que no ens juntàvem totes per jugar i tal, i la veritat és que estic molt positiva i hi ha moltes ganes de que tornem a jugar i tornem a fer grans coses, que jo crec que aquest any podem fer grans coses. Per lo que fa al waterpolo, el que més m'ha com així impactat una mica és l'arbitratge. Ja ho vaig explicar en algun... quan vaig explicar la diferència entre el waterpolo d'Espanya i el waterpolo d'aquí, ja ho vaig explicar, és piten bastant fàcil, no els agrada molt el contacte, que diguéssim, has d'anar molt en compte, has d'anar molt net, però a la mateixa vegada és molt mogut, és molt dinàmic, molt exigent, no pares quiet, bueno, jo estava supercansada, però és això, perquè és com exigència al 100% en cada minut del partit, i jo crec que això és el que em va... Bueno, m'ha sorprès una mica més, no? Això, que era, és molt, molt dinàmic, molt moviment i molt exigent, però a la vegada també els àrbitres piten molt fàcil i també has d'anar molt en compte en com defenses i això. Però bueno, la veritat és que en general estic molt contenta, tenia moltíssimes ganes de tornar a jugar i estic molt feliç de l'equip amb el que estic i moltes ganes de fer grans coses. Gràcies, adeu.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca? Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tornada de la primera aturada per la publicitat aquí a l'Hotel Suís. Hem dedicat els primers minuts del programa a aquesta classificació de l'Astralpool Natació Sabadell per les semifinals de l'Eurocup, però toca centrar-se ja en aquest Sabadell-San Fernando de diumenge a les 5 de la tarda. Avui és dijous. Per tant, avui hem conegut l'àrbitre, per cert, després ho repassarem, però abans tinc aquí ja l'estudi l'Agustí Bernat. Què tal, Agustí, com estàs?
Què tal, Pau? Doncs amb ganes de parlar d'un San Fernando que suposo que perquè és un nou descobriment m'ha semblat un equip molt interessant, però que té coses a destacar molt, molt i molt boniques.
Em deies abans de començar que t'ho has passat bé, realment, buscant coses d'aquest San Fernando.
Sí, perquè a més en té moltes. Hi ha equips que potser costa més, els filials, per exemple, és molt difícil no caure sempre en aquest és molt jove i molt bo, aquest és molt jove i molt bo, i tots són molt joves i molt bons, com podria passar amb el Castilla la setmana vinent. Però és que aquest San Fernando, des del president fins al que era director esportiu, passant per tota la plantilla, té gent molt interessant, té històries molt curioses, més enllà, fins i tot de la gespa, i això potser és el més divertit de tot.
Vinga, va, doncs comencem amb aquest denominador comú que té al Centre d'Esport Sabadell, que són ara mateix els 11 punts que tenen tots dos equips de la classificació. El Sabadell fora del descens per diferència general, per aquest abraç de general de gols, i el San Fernando, l'equip de la isla, en descens.
Sí, és un equip que ara més endavant escoltarem que el seu president va posar com a objectiu la salvació i es troben en aquesta lluita. Són el primer equip, com deies, en posicions de descens, estan empatats amb el Sabadell i han tingut un inici irregular com el mateix Sabadell. I, de fet, diumenge van guanyar el seu primer partit després de 4 jornades sense aconseguir-ho. És veritat que és un equip que té noms molt interessants en atac, han marcat ja 12 gols, de fet, gent com Francis Ferrón, Juanmi Callejón, el germà de José Callejón, l'exjugador del Madrid, Dopico, que és el màxim golejador amb 4 gols, o Jonathan Viaviani, de qui parlarem més endavant, i són part d'aquesta pólvora ofensiva que té el San Fernando. Sí que és veritat que defensivament és on més dubtes deixen. Han encaixat ja 17 gols, és la 17a pitjor defensa del grup i els partits i la majoria de partits reben moltíssimes ocasions de gol, tot i que fins i tot puguin guanyar els partits, és aquesta sensació que a molt poc els hi fan molt, que és fins i tot el que s'ha vist en algun partit del Sabadell aquesta temporada, tot i que no és tan repetitiu com en el cas del San Fernando. Sí que és veritat que sempre que guanyen ho fan amb la porteria zero, que és una cosa que feia el Cornellà la setmana passada, i l'altre dia va perdre el Cornellà, no va marcar, i es va mantenir, tot i que havien marcat Andorra.
I un altre punt en comú és que han acomiadat el director esportiu en les últimes setmanes.
Sí, és una decisió que es va prendre des de la presidència del club. Es va mantenir l'entrenador, Nacho Castro continua al San Fernando, i és Filippo Fusco, un director esportiu italià amb experiència al Bologna, a l'Elas Verona o a la Juventus, qui va ser acomiadat ara al mes d'octubre després del mal inici. Sí que és veritat que mantenen la confiança en Nacho Castro, que és un tècnic que busca que l'equip sigui bastant intens, té una idea clara amb un 4-2-3-1, és un equip que ha vist ja 42 grogues, que és qui més de la categoria n'ha vist, o sigui que podem esperar un diumenge entretingut. De fet, hi ha dos futbolistes que ja han complert cicle, que són Agüero i Dionku. I és veritat que són intensos, però algunes d'aquestes 42 targetes són més per arribar tard, fins i tot, que per necessàries, de perdre temps o fins i tot faltes d'aturar contracops. Per exemple, parlarem després d'un dels germans Ramos Mingo, va veure una vermella al camp de l'Albacete, bastant innecessària per una falta al mig del camp.
El Sabadell, tot just, recordem, Facu García és el primer jugador que compleix cicle i ho fa aquest cap de setmana, i ara tiro de memòria, però no hi ha cap més jugador apercebut al Sabadell. Per tant, en aquest cas, l'equip d'Antoni Hidalgo bastant més net que el San Fernando pel que fa a grogues. Com juga l'equip de Nacho Castro?
Sí, doncs es caracteritzen per un 4-2-3-1. Dèiem, en defensa és on menys seguretat tenen, però sí que és veritat que busquen arribar ràpid a la zona ofensiva, perquè allà és on hi ha la dinamita, allà és on poden passar coses. I aquestes armes és el que més mal pot fer el Sabadell. Parlàvem abans d'alguns jugadors com Viaviani, Dopico, Callejón o Francis Ferrón. I al final és veritat que en defensa és on el Sabadell ha d'aprofitar. No ha estat encertat en atac el Sabadell, però porta 4 jornades consecutives marcant, que és un argument important per veure que comença a rutllar una mica més la zona ofensiva, i aquí és on ha d'aprofitar el Sabadell, perquè tenen un porter, Perales, que està aturant bastant, que està salvant l'equip en bastantes ocasions, però sí que és veritat que el Sabadell, a priori, veurem com es planteja el partit de diumenge, però ha de tenir ocasions de gol i sobretot les ha de materialitzar l'altre dia a Cornellà, amb poques arribades però efectives, i més o menys el guió ha de ser el mateix. Sí que és veritat que venint un rival a la nova Creu Alta, el Sabadell s'ha d'intentar imposar aquest San Fernando, que buscarà sobretot arribar a dalt. I a dalt és on pot haver-hi perill. Viaviani, parlarem ara d'ell, és un jugador d'una altra categoria i tenen gent molt perillosa en atac, però costa que la pilota arribi en atac si es fa una bona pressió en aquesta sortida de pilota.
Doncs som-hi, va, amb aquests noms propis, perquè de fet ahir ja fèiem un petit spoiler a l'Hotel Suís amb l'Adri, amb aquest nom que sobresurt per sobre de la resta, com és el de Jonathan Viaviani, perquè és un jugador, ho explicàvem ahir, que fins fa no res estava jugant a la Sèrie A amb la samarreta, per exemple, de l'Inter.
Sí, és un jugador de moltíssim nivell que té 33 anys. O sigui, hem parlat d'altres jugadors com Dani Guiza i de gent de molt nivell en la categoria, però que ja estan als seus pitjors anys. I Viaviani no arriba tampoc en un mal moment. És el nom més conegut d'aquest San Fernando i va arribar fa un any i escaig. I ell va explicar que va venir a jugar al San Fernando i havia rebut interès la temporada anterior, fins i tot, perquè ell viu a Marbella, vol viure a prop de casa seva, i aquest interès del San Fernando va fer plantés per fitxar pel club andalús. La temporada passada va marcar 4 gols, aquest en porta 2, i per exemple l'altre dia va llogar el de la capital del San Fernando, un club en el qual els seus aficionats l'han batejat com el Mbappé de la isla, que és una cosa prou curiosa, però també interessant. Sí, al final és una categoria que trobes de tot, i jugadors com Viaviani s'han de destacar molt, perquè al final, deies, jugava a l'Inter, però és un futbolista que es forma a la pedrera de l'Inter, que és internacional sub-21 en França, que a Itàlia juga molts partits, més de 200 partits a la Sèrie A, que és molt entre el Chievo, l'Inter, la Sampdoria, el Parma o el Modena a la Sèrie B, i que a més és molt conegut. Algun cop ja hem parlat del FIFA, per exemple, de l'Atlético Sanluqueño, de com van aconseguir, diguem, capturar imatges gràcies al Sanluqueño, i Viaviani era tota una icona del videojoc FIFA, perquè era un dels jugadors més ràpids de cada edició, i això feia que fos un d'aquests jugadors no molt cars, però que sí que tothom tenia per la seva velocitat, perquè era donar-li la pilota per la banda i arrencar a córrer una moto i no aturar-lo.
Això és com en el seu dia, ara m'ha vingut al cap el nom de Dobafemi Martins, que sí, també el Pre-Evolution Soccer era d'aquells de 99 de velocitat. Té històries curioses també, amb el Mundial de Clubs, per
sí,
exemple.
Sí, és un jugador que, ho dèiem, ha jugat a l'Inter, no va desenvolupar tota la seva carrera a l'Inter, però hem parlat ja en aquesta categoria guanyadors d'Eurocopes, guanyadors de l'Europa League, no sabria dir-te si fins i tot algun guanyador de la Champions, però és que aquí tenim un guanyador i golejador en una final de Mundial de Clubs. Va ser l'any 2010, quan l'Inter havia guanyat aquell any la Champions, el triplet amb José Mourinho, i van a jugar al Mundial de Clubs a l'Àsia, i a la final, contra el Mazembe, un equip africà, Biabiani, al minut 85, va marcar el tercer gol del partit, el que era ja el de la sentència, i per tant, va aconseguir, marcar en una final de Mundial de Clubs, això pocs jugadors que passin per primera ref, segona B, aquestes categories ho poden dir. I, novament, la categoria de fang del futbol espanyol ens torna a portar diamants ocults, com en aquest cas Jonathan Biabiani.
I darrere d'aquest San Fernando, no és un jugador, però un altre dels noms propis és el de Luis Kinzinger, perquè és l'artífex, no? L'home que m'has posat aquí que el vol portar el San Fernando al futbol professional.
Sí, però és un president sense molts aires de grandesa, el que l'he pogut escoltar. Òbviament és ambiciós, però se'l nota amb aquesta seguretat, com per exemple quan s'escolta Esteve Calzada, de tenir certa idea de tot el que es vol fer. Ell és un home que des del primer moment ha dit que l'objectiu d'aquest any del San Fernando és salvar-se. El San Fernando és un club, com molts altres d'aquesta segona vella extinta, que ha tingut problemes econòmics en l'última dècada, i l'any 2020, entre Luis Kinzinger com a director d'operacions del club, i aquest mateix estiu, el mes de juny, es converteix en president del San Fernando. Ell és una persona que neix a París i als 4 anys marxa amb la seva família als Emirats Àrabs Units. És una persona que s'ha mogut molt al món del futbol, ha treballat a uns quants països, a Suïssa, Emirats, a França, ara a Espanya, i té titulacions en gestió esportiva validades per la FIFA del màxim nivell d'estudis. Però a més, que és una cosa que vull destacar, és que és un dels presidents més sincers i amb les idees més clares de la categoria. Ho hem dit abans, que el San Fernando té com a objectiu aquesta temporada de salvació, però és que ell mateix ho va dir quan va ser presentat com a president.
Vamos a vivir una temporada bastante apasionante. Apasionante, pero muy complicada, lo sabemos. No entramos en esta categoría ni como favorito, ni como presupuesto más alto, ni como club visto para ascender, ni nada. Entramos aquí con lo que sabemos hacer mejor que todo, con humildad. Vamos a seguir siendo este club humilde, pero peleando cada partido.
Doncs discurs prou realista,
sí,
de Kinzinger.
Sincer, sensat, sí que és veritat, que ell també ha dit que en 3 anys ara primer vol consolidar el San Fernando, que l'any passat va fer una bona temporada, però es va quedar fora en l'última jornada de la possibilitat de disputar el play-off d'ascens. I al final és veritat que en el món de futbol actual trobar presidents amb les idees clares i sinceres com el cas de Kinzinger sí que és curiós. Al final és la salvació l'objectiu, però també vol consolidar l'equip i per això ha fet moviments com acomiadar el director esportiu de qui parlàvem abans o haver incorporat ja un fitxatge, el de Luis Ruiz, que s'ha anunciat aquesta mateixa setmana. Però hi ha una cosa que si Luis Kinzinger té clara és que no li han de tenir por a la categoria, i això ho va repetir durant la seva presentació com a president del San Fernando.
No, ningún miedo. No es porque entras humilde que tienes que entrar pequeño. Nosotros en cambio entramos humilde, pero sin ningún miedo. Y si alguien tiene miedo, yo voy a hablar personalmente con el vestuario y voy a decir, oye, si tienes miedo, tal vez te tendrías que buscar otro club, ¿no? Porque aquí esta categoría no es para miedo, es para luchar y oye, cada jugador que está aquí sabemos lo que es el fútbol.
Doncs la primera ref no és per porucs. Seria sí, el titular de Kinzinger.
És un home valent. Ell explicava que al final volia fer forta la imatge del San Fernando, que la gent es fes del club de la ciutat, perquè venien equips de molta categoria. Va parlar dels grans filials i va dir que volia portar el San Fernando a competir i a guanyar aquests grans filials. I al cap de la fi, el cap de projecte del San Fernando, un home que també és veritat, vol anar amb calma, però que vol aconseguir grans coses. I havent-lo escoltat, home, considero que per les idees clares que té, pel projecte que té, se li ha de desitjar sort a partir de dilluns, i després que aquesta sort desaparegui una setmaneta a finals de març, que és quan el Sabell visita San Fernando. Però sí que és veritat que és un president que, dins del que hi ha a la categoria, és molt interessant escoltar-lo.
Va, som-hi, amb l'últim bloc. Aquí, primer vam tenir un episodi que no recordarem, no volem recordar, i vam canviar, vam girar l'argument, vam dir, vinga, va, hem parlat de Vinicius Tanque, davanter, ens ha fet un doblet. Charlie Dean, a la nova Creu Alta. Un penal per mans, després el va fallar Muguruza. La setmana passada, Lucas Anaker, porter del Cornellà, no va poder fer res en el gol de Morgado, però bé, doncs al minut 3 ja havíem marcat. Per tant, avui farem dupleta més. Avui toca parlar dels germans Ramos Mingo, res a veure no, perquè són germans del jugador del Barça B, però res a veure amb el jugador del filial blaugrana. No és Santi Ramos Mingo, són dos germans que juguen al San Fernando i que no han arribat, si més no un d'ells, aquesta temporada.
Sí, i al final aquesta jugada de parlar dels germans Ramos Mingo la tinc molt calculada. Hem parlat de Biabiani. És un atacant, és un jugador perillós, clar, parlant només d'un jugador, contrarrestaria a la meitat, quedaria un empat. Si ha de guanyar el Sabadell, s'ha de parlar de dos, i a més sent un porter i un defensa. És
a
dir,
2-1, aquest diumenge?
Sí. Llavors, són els germans Ramos Mingo, Matías i Franco Ramos Mingo, que són dos germans argentins, que aquesta temporada juguen al San Fernando i que, com deies, el seu cognom pot sonar familiar perquè el germà petit, que és Santi Ramos Mingo, juga al Barça B. També té una història curiosa, però ja la deixarem per quan toqui enfrontar-se al Barça B. Al final, Matías és el mitjà i també és el porter suplent d'aquest San Fernando, que aquesta temporada no ha debutat, però que l'any passat ja va jugar alguns partits. I Franco és central, la temporada passada jugava a les Roces i aquest any ja ha jugat 3 partits. La seva carrera es va desenvolupar principalment a Boca Juniors, a la pedrera del club argentí, tot i que no van acabar d'aterrar el primer equip i es van començar a buscar la vida fora. Matías va graduar a l'Atlàntic l'estiu passat i ja va fitxar directament pel San Fernando, va jugar 4 partits entre la Copa i la Lliga i, bueno, al final es va quedar sense l'opció de jugar al playoff, però ja va tenir aquesta presa de contacte amb el futbol espanyol. I Franco és qui s'ha mogut més, perquè després de passar pel filial de Toronto per la màxima categoria del futbol dels Estats Units, va primer anar a les Roces la temporada passada i aquest estiu s'ha retrobat amb el seu germà San Fernando i seran rivals del Sabadell aquesta setmana. No són els jugadors més importants, el porter no ha jugat encara i el central ha jugat 3 partits i ha vist una targeta vermella, o sigui que tampoc porta una temporada molt encertada.
Si diumenge a les 4, a l'11 titular, veig Ramos Mingo a la porteria i Ramos Mingo de central, insistim, res a veure, no són Santi Ramos Mingo, que és dels tres germans el qui té més potencial, sens dubte, me n'alegraré molt com vegi aquests dos noms a l'11 inicial. A veure si... no sé...
Sí, d'alguna cosa haurà de passar perquè funcioni, ja està fet. La setmana que ve també tocarà buscar defenses del Castilla. Ens oblidarem dels atacants, tot i que tenen un que està a Islàndia amb la selecció absoluta.
Sí,
o sigui que...
i fill d'Eidur Gudjonsson.
Sí, o sigui, també un altre equip que, bueno, té jugadors interessants, el que passa que, clar, és molt complicat no fixar-se en la banqueta.
Amb Raúl González Blanco, sens dubte, però això tindrem temps el pròxim dijous per parlar d'aquest Real Madrid-Castilla. Ens ho parlàvem també de començar, ets un malalt del Football Manager, no?
Sí, s'acaba de treure el joc i tinc moltes ganes d'agafar-lo, el que passa que per les meves notes de classe ho esperaré potser un parell de setmanes.
Sí, no? Potser les vacances de Nadal. Doncs para atenció, Agustí, gràcies.
Perfecte, que vagi bé.
Doncs la secció de l'Agustí Bernat, com cada dijous aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Encara un breu apunt més en clau arlequinada, perquè avui és dijous també. I com cada dijous hem conegut l'àrbitre del partit, d'aquest Sabadell-San Fernando. Es tracta de Miguel Sesma Espinosa, del comitè de La Rioja. Només amb un únic precedent, per cert, amb el conjunt arlequinat, l'empat a un d'Olot, de l'any de l'ascens, just abans, setmanes abans de la pandèmia, quan el centre d'esports era líder, amb aquella errada, recordareu, a l'hora de treure la pilota d'Aitor Pascual, en el temps de descompte, que va propiciar l'1-1 del conjunt que entrenava Raúl Garrido. I ara, com comentàvem amb l'Agustí Bernat, volem reobrir el tema de l'espot del Football Manager rodat a l'estadi de la Nova Creu Alta. Si recordeu, a l'Hotel Suís d'ahir amb l'Adrián Arroyo dèiem això. I el que més m'ha cridat l'atenció respecte a altres edicions del Football Manager és la nombrosa representació de jugadors joves i juvenils del Centre d'Esport Sabadell. Hi ha Ivan Tebar, el primer equip.
Sí,
no sé si
el
això,
primer equip, directament.
El primer equip. No sé si això ho van enganxar a la pretemporada. És a dir, quan t'haurien de demanar la llista a algú, perquè això sí que no sé com funciona, no sé si es demana al club, estaria bé, doncs, això, esbrinar-ho. Doncs, misteri resolt. Eric Martín, soci del Sabadell, què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda, Pau, com estem? Molt bé.
Minuts després d'això fas un tuit que diu: jo formo part de la plantilla de researchers oficials per Football Manager, creant tot allò relacionat amb el Sabadell i diferents clubs catalans de la segona ref. Per tant, responsabilitat teva, no?
Sí, senyor, sí, senyor. Va ser casualitat que just després del programa va sortir el tuit, però sí, sí, aquí estic.
I la pregunta... És molt clara. Com arriba un a ser aquest researcher oficial de tot un videojoc mític com és el Football Manager?
Primer de tot, ser jugador de Football Manager des de fa molt temps, que m'agradi molt el Football Manager, i després una cosa molt important són els contactes, Pau. Ja ho saps tu, que és una cosa massa important, jo feia i faig directes a Twitch de Football Manager, llavors vaig conèixer gent relacionada amb el mundillo i estivant del fil, al final vaig preguntar si hi havia algú del Sabadell, si no, perquè a mi em sobtava que, per exemple, l'estadi no estava ben bé representat i eren coses com detallets que dius, aquí fa falta mà. I doncs sí, al final em van posar aquí dins i mira, aquí estic.
I exactament què és el que demanen des de Football Manager? Tu, quina llista, quines dades has de passar a la gent de Football Manager?
Directament treballem nosaltres amb una base de dades. Llavors, jo sóc directament qui fa tots els canvis dins del Sabadell. Jo tinc els permisos per tocar el Sabadell i els catalans de segona RFEF i jo puc tocar el que vulgui pràcticament. Després em supervisen que els canvis que jo faci no siguin una bogeria, però tinc jo accés a la base de dades que és la mateixa cada any. Llavors no hem de fer cada any el Sabadell des de zero, sinó que només modificar les cosetes noves que van sortint.
Doncs curiós, molt curiós. Ens sorprenia ahir el cas d'Ivan Tebar, que estigués al primer equip però com a davanter centre.
Sí, això perquè vaig rebre una miqueta malament la informació. Tenia entès que era extrem i davanter i és bueno, una miqueta extrem i lateral esquerre. Són cosetes que un cop vas veient l'equip juvenil pots anar corregint, però fins la segona actualització, que és més o menys a meitat de temporada, no es podrà aplicar. Uh-huh. Però sí, és una cosa que tinc molt ben apuntada per corregir.
El parche, no?, que se li sol dir.
Sí.
És que ahir ho comentàvem amb l'Adri, al final crida l'atenció com de fidedigna, sobretot és el tema del segon equip, del Sabadell, o dels joves, dels reserves, perquè has inclòs aquí jugadors del juvenil.
I és una cosa que encara tinc aquí una miqueta a l'espinita, com diríem en castellà, perquè jo volia fer tota la plantilla del juvenil divisió d'honor, però clar, no m'ho permeten. És a dir, m'explico, si dels 10.000, 15.000 clubs que hi ha a la base de dades tothom fa els seus juvenils, al final són masses jugadors per carregar el joc i seria una bogeria. Llavors, al principi només hem de crear els juvenils que tenen aspiracions o arribar alguna divisió jugable dins del joc o alguna cosa interessant. Llavors, ja en si, com 8-10 juvenils creats, però si fos per mi estarien els 22.
Suposo que per tu també, Eric, és més fàcil o tens més marge de maniobra amb aquests jugadors del filial del Sabadell, del juvenil, que no pas amb els del primer equip, no? Perquè al final que hagis d'afegir un Sergio Aguza o Moja Esarfani, per exemple, com dèiem, que eren els jugadors que tenien més estrelles, això són jugadors que ja venen predeterminats, anem a dir-ho així, no? A la base de dades.
Totalment. Jo d'aquests pràcticament no toco res. Jo demano el fitxatge, es demanen fitxatges del club on estigui, me'l passen al Sabadell i jo pràcticament d'aquí no hi toco gairebé res. On sí que puc treballar és aquests juvenils, que per exemple tinc una anècdota bona. Jo, clar, al final no els has vist jugar mai, aquests nous juvenils. Jo vaig enviar missatges per Instagram a uns quants, perquè a internet no hi ha ni dates de naixement, ni alçada, ni pes, ni demarcació concreta. Llavors jo vaig demanar per Instagram uns quants missatges i només em va respondre un, i si vols et dic qui és.
Sí, tant.
José Luis Català.
Home, el
central,
sí.
S'ha dit per l'Espanyol, que és una llàstima que estigui cedit, perquè a sobre és dels millors de la temporada.
Sí, sí. Que... I escolta, Amèrica, a banda del Sabadell, deies, ets responsable d'alguns clubs catalans de segona ref. Exactament quins t'ha tocat fer?
Tots. Si vaig posar alguns al tuit, però realment són tots. I la història és una miqueta curiosa també, perquè jo un cop acabo al Sabadell, el faig una miqueta com ha de ser, les coses que havia de tocar, després em quedo sense treball dins d'aquí de la base de dades, perquè ja no he de fer res més que posar els jugadors nous que vagin fitxant i poqueta cosa més. I vaig demanar si podia ajudar alguna cosa més i em van dir sí, però primer hem de demostrar que ets imparcial. Llavors, qui em van poder donar per fer després del Sabadell?
El Terrassa!
Sí, senyor. I vaig haver de fer el Terrassa, evidentment, el més objectiu possible dins del que soc arlequinat, i van veure que estava bé perquè em van donar la resta de catalans de segona. O sigui que, bé.
És a dir, aquí els atributs del Terrassa tampoc els vas baixar, no?
No, en principi no. Tenim uns barems, unes taules, que segons si l'equip té la previsió d'acabar a la part alta de la taula o descens o lluitant pel descens, doncs hem de posar una sèrie de numeratges i no ho vaig fer bé, en principi, perquè si no, no m'haguessin donat la resta.
Escolta, Eric, i per anar acabant també, d'on surt aquesta passió pel Futbol Manager?
Doncs des de ben petit, la veritat és que des de que em vas enviar el missatge per fer aquí la petita entrevista vaig estar pensant i pràcticament 10 o 12 anys fa que vaig jugar el primer Futbol Manager gràcies al meu germà i des de llavors sempre m'ha agradat una miqueta més que FIFA, aquesta part una miqueta de poder controlar el teu equip. Però al final el FIFA, el Sabadell pot jugar, quan puja a segona i poc de cosa més. Sí, sí. I el Futbol Manager hi és sempre el Sabadell i és com... sentiment personal i poder portar-ho a la glòria és molt bonic, és molt bonic.
Això és veritat, eh? Perquè comparteixo també aquesta passió. Jo fa també, doncs, això, més o menys aquests anys que hi jugo i el primer equip que sempre tries és el Sabadell. I escolta, per l'última, deies abans que fas streamings. De fet, l'Agustí Bernat confessava que és doncs, espectador teu. Quantes hores li dediques al Futbol Manager?
Doncs ara estic una miqueta aturat perquè com ja estava acabant el Futbol Manager de l'any passat i aquest any acaba de començar, ara tornaré a la càrrega, però intentem fer dia sí, dia no, 3-4 horetes.
Déu-n'hi-do, no està sí, gens, que, no està sí, gens sí. Malament. Una mitja jornada de Futbol Manager al dia, està prou bé. Doncs sí. Res, això, el que deia, misteri resolt. M'ha agradat molt, moltíssim. Ja t'ho dic, Eric, saber aquesta història, perquè era allò un dubte que tenia sempre allò pendent de qui és l'encarregat d'actualitzar i de ficar els nous jugadors del Centre d'Esport Sabadell al Futbol Manager. Gràcies per haver-nos dedicat uns minuts. Que vagi molt bé.
Gràcies, un plaer. Adéu, adéu.
Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Pau Vituri, com estem?
T'ha encantat, aquesta anècdota de català?
Espectacular, Sí, sí. Okay. No, realment l'entrevista prou curiosa, Jo no sóc molt d'aquests jocs, ja t'ho dic. Sóc més del FIFA.
Tu ets com Roger Benet.
Sí, sí, sí. Però la veritat és que ha estat prou bé i prou curiós, la veritat.
Vinga, va, som-hi, que tenim segona catalana aquest cap de setmana, evidentment, però tenim derbi en el grup 4, el segon, de fet, de la temporada. Si recordeu, fa un parell de setmanes vam tenir aquell Can Rull, Rómulo Tronchoni, Centre d'Esport Sabadell B, que va acabar amb el marcador d'una 4 pel filial Arlequinat a quadres blancs sí. I blaus. Aquí s'ha de puntualitzar, i no quadres vermells i blancs. Però aquest cap de setmana, en el mateix escenari, a la zona esportiva municipal de Can Rull, es veuen les cares els de la zona oest contra l'altre equip del grup 4, Sabadellenc, el Tibidabo Torre Romeu, en un duel que a priori, sobretot per la classificació, hauria de ser bastant més igualat.
Sí, i pels objectius que tenen proposats els dos equips. El Sabadell ve al final, Pau, és un conjunt que aspira a l'ascens i, de fet, està en un estat de forma espectacular, no només guanyant, sinó golejant. Ahir ho dèiem, amb aquest 6-0 contra l'Avià, amb 6 gols en mitja hora, però ara es veuen això, les cares dos equips que, en teoria, lluiten per buscar la salvació i mantenir-se en aquesta segona catalana i, de moment, estan fent les coses prou bé. Els comencem per situar la classificació, si et sembla, Pau. El Tibidabo és 7è amb 9 punts després de 6 jornades, per tant, bon rendiment dels blanquivermells. I el Can Rull, al revés, és a dir, 9è amb 7 punts. Per tant, també una temporada prou digna, tot i aquesta derrota clara en el derbi contra el Sabadell B. Diem que els dos lluiten per aquesta salvació, per intentar continuar en aquesta categoria, podríem dir que hi ha satisfacció d'augment amb aquests compassos de Lliga per com els situem a la classificació.
Estem parlant d'un Tibidabo que ha tingut molts problemes en els últims anys a segona catalana, salvat sobretot per la pandèmia,
sí,
i el Can Rull ve de pujar de tercera catalana. Per tant, de moment és una bona arrencada.
Sí, per tant, objectius clars, els que tenien tots dos equips a principis de temporada. Hem parlat amb el porter del Can Rull, Pau, el mític, per dir-ho així, el Yuri Granado, i també el golejador del Tibidabo, el seu màxim golejador, de fet, amb 3 dianes, el Sergi Jurado. Els escoltem en aquest ordre, primer a Yuri Granado i després a Sergi Jurado, analitzant la prèvia del derbi i parlant d'aquests objectius compartits.
Lo del derbi del Sabadell, pues bueno, venían muy rodados, la verdad que lo que dicen, ¿no? Van una marchita por encima, luchando por el ascenso. Y sí, 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 yo creo que el de esta semana va a ser un poquito lo que se espera, ¿no? Dos equipos que vamos a estar ahí luchando por media tabla. Me imagino que, bueno, a la que ya se consiga el objetivo, que es mantener la categoría, pues irá viendo un poquito dónde nos colocamos. Pero sí, yo creo que vamos a estar los dos más o menos con las mismas aspiraciones este año.
Estem tots molt contents perquè ningú es pensava que nosaltres en 6 jornades aconseguiríem 9 punts. Però nosaltres tenim que pensar en no baixar, perquè és l'objectiu nostre. Però bueno, si cada partit podem, aunque sigui fora un punt, pues bo és. i si a casa pues, anem feien de 3 en 3, pues, millor, millor.
Això, Pau, pel que fa en aquesta prèvia del derbi. Ara et llenço una pregunta, també et posaré en context, i a veure què em respons. Qui arriba amb més confiança dels dos? Si el Can Rull, Ramon Tronchoni, o el Tibidabo, Torre Romeu? El Can Rull, dèiem, venia de perdre aquest derbi clarament 1-4 contra el Sabadell B, però s'ha refet ràpid i va guanyar el camp del Sallent, que és veritat que és el QE, però per 0-1 i deixant bones sensacions en el partit amb l'equip de Numoski força sòlid. Pel que fa al Tibidabo, precisament també el que l'està caracteritzant a l'equip de Dani Leoncio és la seva solidesa, perquè és que no ha perdut contra equips potents d'aquesta lliga, però sí que és veritat, Pau, que no guanyava des de l'estrena, quan va guanyar a Berga, fins al passat cap de setmana, en una jornada que va ser rodona allà a Torre Romeu, perquè es van imposar per 3-1 al Calaf, justament després de la presentació dels equips. Així que, què et sembla? Qui creus que arriba més confiança?
Una X. Una X com una catedral.
No et mulles,
no em puc mullar.
Va, doncs, parlant d'aquests estats de confiança, Yuri Granado del Can Rull i Sergi Jurado del Tibidabo.
Después de un 4-1, irte a campo del Sallent y ganar, y ganar como se ganó, ¿no? Porque fue un partido también disputado, fue duro. Pero la verdad que el equipo supo aguantar. Entonces yo creo que sí, que llegamos con la moral bastante bien, ¿no? Y además con esa confianza que, bueno, que después de lo que nos venía del partido del Sabadell, pues bueno, nos hemos ido un poquito para arriba. Y yo creo que sí, yo creo que llegaremos al derbi con las cosas bastante claras, la verdad.
Venim d'una bona dinàmica, que vam perdre a casa contra Cerdanyola, però venim d'empatar fora del camp del Ripollet, que vam quedar, bueno, 0-0, que jo crec que podíem haver tret més cosetes, i quan vam anar a casa, pues, anem així, anem que a casa, si hem de guanyar tot, i si a sobre pues, van les coses bé i guanyes, pues, tot surt perfecte.
Doncs parlant d'aquests estats de confiança, veurem qui té millors vibracions quan soni el xiulet inicial. I l'última, Pau, una d'estadístiques, una de cada equip.
M'agrada.
Va, començo pel que actua d'anfitrió, en aquest cas el Can Rull, que ha encaixat 12 gols en 6 jornades, que et pot semblar que és una mitjana força alta. Dos per partit, per tant, això sembla que no és que sigui, no estigui del tot bé al darrere l'equip de Numoski, però és veritat que 11 d'aquests 12 gols els han encaixat en les 3 derrotes que han sigut molt clares, contra el Can Trias, contra la Pirinaica i en aquest derbi contra el Sabadell B. En canvi, en les 3 jornades que s'ha puntuat, un gol encaixat per Yuri Granado i companyia a la porteria. Per tant, és una estadística, jo diria, una mica enganyosa.
Sí. La nit i el dia. Sí.
Sí, que quan es perd clarament, però l'equip ha competit i ha estat sòlid al darrere en la resta de jornades. I per part del Tibidabo, que si té aquest objectiu de la salvació, podríem dir que és a casa on s'ha de fer més fort, resulta que encara no ha perdut a domicili. Per tant,
aquesta és bona, eh?
Aquesta
s'ha de tenir en compte. Una categoria com la segona catalana és molt bona.
I a més, perquè abans comentàvem que havien guanyat a Berga en l'estrena, però han empatat al camp del Joanenc, que és l'únic escenari on el Sabadell B ha perdut, i empata a Ripollet, que també és un altre d'aquests equips complicats. Per tant, molt de mèrit perquè Tibidabo Torre Romeu. Va, doncs parlant d'aquestes dades, aquesta dada enganyosa de gols encaixats del Can Rull i del rendiment a fora del Tibidabo, Yuri Granado i Sergi Jurado.
Estando bien, yo creo que somos un equipo muy sólido atrás. No sé si seremos un equipo que metemos muchos goles, pero sí que es cierto que a la que metemos uno atrás creo que amarramos bien los partidos. Entonces yo creo que, bueno, esta semanita haciendo un partido serio como el de la semana pasada, yo creo que estaremos ahí, que podrás luchar, ¿no?, por la victoria.
Nosaltres, bueno, pues no ens fem petits i anem contra tots, anem a tope, i si surt bé i sobra, pues, 3 punts, o guanyes el camp del Berga, que també és un camp complicat, o el camp del Joanenc, crec que també ha de fer un bon empat, perquè al final aquells camps sempre tens que vas a perdre. I llavors, pues, mira, anem traient punts i si a casa, pues, a 3 en 3, pues, mira, si tenim la salvació en vez d'un punt, com cada any que estàvem allà baix, tenim a 5 o 6 punts, pues, més tranquils anem.
Horari, Sergi, per rematar-ho.
Vinga, diumenge a 1:15 aquest derbi. I Pau, ja saps que també tenim 2 conjunts més en aquesta segona catalana i el repassàvem, però per dir-ho ràpidament, en el mateix grup quart, el diumenge a les 12 del migdia, Can Trias i el líder Sabadell B, i en el cinquè, en el mateix horari de diumenge a les 12 del migdia, Lloreda Sabadellenca.
Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Fem la segona aturada per la publicitat. Quan tornem encara hem de parlar de futbol sala, per exemple, també de vòlei o de rugbi.
Quant de temps ho portaves esperant? Per fi Xiaomi a Sabadell. Xiaomi és més que telefonia. Disposem d'un ampli catàleg de productes que podràs veure directament en la nostra botiga oficial Xiaomi Sabadell. Smart TV, patinets, purificadors, llums, tablets i moltíssims productes per automatitzar la teva llar. Estem a Rambla 72. Vine a Xiaomi Sabadell. Et volem conèixer. Per fi Xiaomi a Sabadell.
La tornada de la publicitat, Hotel Suís d'avui 11 de novembre, dijous. Hem de fer la prèvia de la segona B de futbol sala perquè l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell s'enfronten aquest cap de setmana a equips de la part alta de la classificació i clars candidats, a més, a l'ascens. Abans del derbi, per cert, que han de jugar tots dos la setmana que ve. El pavelló del nord del club rep el Barceloneta dissabte a 7:45 del vespre i un dia més ho farà amb dubtes després de la clara derrota encaixada a Eivissa el passat cap de setmana per 10-5. Els nedadors, molt irregulars fins ara, el situem a la part baixa de la taula amb 7 punts, mentre que el rival és cinquè amb 16. Ara bé, si bé és cert que el Barceloneta havia començat amb un 12-12, des d'aleshores només ha sumat un 4-12. És per això que el capità de la Natació Sabadell, Arnau Ametlla, espera poder aprofitar-se del moment inestable del conjunt mariner.
Els agafem potser en un dels pitjors moments de la temporada a Barceloneta i potser ho hauríem d'aprofitar. I igualment sabem que en aquesta lliga tot pot passar, que pots anar a la pista del primer i aconseguir una victòria, que pot vindre l'últim i que et tregui els 3 punts, i anem amb aquesta, una mica amb aquesta ambició.
El Barceloneta, de fet, ve de perdre a casa contra l'intractable Sala 5 Martorell, que està demostrant jornada rere jornada que està a un nivell superior i lidera la classificació amb mà de ferro, en plena de victòries després de 8 jornades. A qui li tocarà intentar frenar aquesta dinàmica dels del Baix Llobregat serà l'Escola Pia, i a més, a domicili. Tot i que els escolapis són experts en superar els grans de la Lliga, enguany de moment han perdut contra el mateix Barceloneta i el Mataró, i sí que és cert que van empatar en l'estrena a casa contra l'Ibiza. El tècnic Pedro Donoso s'aferra als precedents de la temporada passada per intentar ara ser els primers botxins del Sala 5.
Se nos dan bien los equipos de arriba, ¿no? Ya hemos demostrado, Mataró, el resultado de 0-6 es abultadísimo, ¿no? Para lo que se vio en el partido. En el descanso fue 0-2, como podía haber sido, no sé, 3-2, 2-3 o... Pero bueno, es... el fútbol sala es así, ¿no? Cuando no finalizas, y Martorell, pues el año pasado le ganamos en casa y empatamos en la nuestra, ¿no? Fue el equipo que estuvo arriba y bueno, y jugó playoff y todo, y nosotros de 6 puntos le sacamos 4.
Dissabte, a 8:45, sonarà el xiulet inicial en aquest Martorell Futsal Pia. I finalment, l'amics del Pou Escorial Incercat, ja amb el caseller de punts estrenat, visita un vell esport, l'Hospitalet, que ve de saltar Can Colapi i que buscarà demà passat encadenar la segona victòria consecutiva contra un equip sabadellenc i apropar-se així a la part alta de la classificació. Un objectiu, doncs, ben diferent al de l'Escorial, que tot i haver sumat el primer punt, necessita continuar traient bons resultats per no despenjar-se de la zona de permanència. L'escenari de dissabte no sembla el més idoni, però el tècnic Francis Barragán veu possible donar la sorpresa, igual que quan ho van estar a punt de fer a Mataró ara fa un parell de setmanes.
No solo en Hospitalet, en cualquier pista. Yo creo que si jugamos como ese día, que no ha sido la primera vez que hemos jugado así, que creo que no ha sido la primera vez. Lo hemos hecho más de una vez. Eso es lo que nos hace creer a nosotros y queremos hacer entender a la gente que podemos puntuar en cualquier sitio, que vamos, que competimos, que somos un equipo joven, pero que no nos da miedo ninguna pista, y al contrario, vamos con ilusión y ganas de dar sorpresas en cualquier lado. En esta semana pues toca Hospitalet. O a Hospitalet, i con la il·lusió i con ganes de fer-lo, com ho hicimos en Mataró.
Doncs aquest vell esport Escorial de la novena jornada de la segona B arrencarà dissabte a les 6 de la tarda.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I ara parlem de voleibol, perquè els dos sèniors del Natació Sabadell tenen aquest cap de setmana dos partits vitals pel futur de la temporada. I és que després de les derrotes d'aquest cap de setmana, toca refer-se a les naus, a casa contra dos rivals directes. Més detalls que ens apropa el nostre estudiant en pràctiques, Xavi Colomer.
L'equip femení s'enfronta a l'únic conjunt que té per sota la classificació. Dissabte a les 7 visita les naus, un Saire que encara no coneix la victòria i no ha estat capaç de forçar cap tie-break, de manera que no suma cap punt. Nerea Montori, col·locadora del club, veu el partit com la perfecta oportunitat d'aconseguir la primera victòria i enganxar-se a les seves rivals.
Hauria d'arribar aquest partit perquè per classificació seria el més normal i jugant a casa i tal, però si no arriba tampoc passarà res. Seguirem endavant i seguirem treballant fins que arribi, però bé, tot apunta a que hauria de ser en aquest partit. Ens sentim fortes, estem treballant bé, aquesta última setmana vam treballar superbé i bé, tenim confiança en què serà ara.
Les d'Alberto Avellaneda ocupen la penúltima posició de la taula amb un punt després de les 5 jornades disputades en aquesta Superliga 2. Recordem que és la primera temporada de l'equip en aquesta categoria. Montori creu que encara els hi queda molta feina per consolidar-se.
Naturalment, aquesta por existeix, però hem d'intentar pensar fredament. És molt d'hora encara, hi ha molts partits per davant, la Lliga just s'està definint, la classificació. També hem de fer una mica vista enrere. Quan vam començar Lliga Nacional, ens van passar molts anys lluitant per no baixar l'últim partit, que no dic que és el que ha de passar ara, però no podem tampoc esperar que vinguin totes les victòries de cop. Estem ben acostumades i això està guai, i tenim el públic ben acostumat i això és encara millor. Però bé, bueno, pas a pas, seguim treballant i jo estic segura que d'aquí 3 mesos farem vista enrere un altre cop i direm, ostres, com estàvem i com de bé estem ara.
L'equip masculí, per la seva banda, té un partit igual d'important. El conjunt que entrena de forma interina David Martín tampoc coneix la victòria. Ara reben els Roquetes, l'equip que tenen just per sobre la classificació. Martín vol millorar la defensa per a començar a sumar.
Bueno, nosaltres hem de fer primer una millora nostra en el joc de defensa, o sigui, servei, bloqueig i defensa, i en teoria doncs és un equip amb el que hem de lluitar. Evidentment, doncs, com has dit molt bé, a la categoria les victòries no se'n regala cap, això és el que estem aprenent aquestes setmanes, no? Justament començàvem 2 partits que nosaltres donava molt poques oportunitats i ho vam fer força bé, i en 2 partits en els quals semblava que havíem de tenir més opcions, doncs el resultat és molt més contundent.
Els nedadors, que també han ascendit aquesta temporada a la Superliga 2, ocupen la desena posició amb 2 punts després de forçar 2 tie-breaks aquesta temporada. Martín creu que és un partit propici per lluitar, almenys per la victòria.
Ens oblidem del tema de si hem de guanyar o no un partit, i estem molt preocupats o enfocats en millorar nosaltres aspectes nostres. Però, evidentment, és un partit que, jugat a casa i amb un rival que, com dius tu, doncs, ha seguit un camí bastant paral·lel als últims anys, doncs hauríem de treballar per la victòria.
El duel es disputarà a les 4 de la tarda a les Naus, just abans del femení.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Avui rematem l'Hotel Suís amb rugbi perquè el Sabadell Rugby Club està a només un pas de l'ascens a Divisió d'Honor Catalana. Després de guanyar el filial del Gòtics el passat cap de setmana, els arlequinats descansen aquest pròxim cap de setmana amb la mirada posada a l'Hospitalet, on una derrota dels locals suposaria l'ascens ja d'aquest Sabadell Rugby Club masculí. Una informació que ens apropa al nostre estudiant en pràctiques, també el Joan Hernández.
El Sabadell Rugby Club ha superat la primera prova de foc en el camí cap a l'ascens. Els sabadellencs van imposar-se als gòtics per 11-36 i han recuperat les bones sensacions de cara al final de la fase prèvia. Guanyar per més de 20 punts en un camp tan complicat com és la Foixarda ha sigut un punt d'inflexió pels arlequinats, que només els hi servia la victòria. Oriol Colomer, jugador del Sabadell Rugby Club, té clar que va ser un triomf clau en la lluita per l'ascens.
Érem conscients que ells estaven en la mateixa situació que nosaltres, que necessitaven la victòria per mirar cap amunt en la classificació i tenir opcions de classificar-se a Divisió d'Honor, que a més són un equip d'escoleta, que tenen arguments de pes tant ofensiva com defensivament per fer mal, i que són un equip que no es rendeix mai i no donen un partit perdut fins que l'àrbitre pita al final.
Ara el conjunt local es podria convertir en un equip de Divisió d'Honor Catalana sense haver de jugar. Aquesta jornada els de Fran González no tenen partit, però estaran patint pel resultat de l'Hospitalet contra el Senglars, primer classificat, ja que una derrota local suposaria matemàticament l'anhelat ascens. Segons Colomer, estaran atents al resultat, però són conscients que no depèn d'ells.
Doncs evidentment tindrem un ull posat, ja que ja ens pot donar l'ascens a Divisió d'Honor, però som conscients que la manera d'assolir les metes és fent la nostra feina i concentrats en el que podem controlar. Aquest és el nostre sistema per assolir els objectius, ja siguin el que ens hem marcat actualment o els que puguin venir en un futur.
El Sabadell Rugby Club, insistim, descansarà aquest cap de setmana amb la mirada posada a aquest d'Hospitalet Sanglas que es disputarà dissabte a les 4 de la tarda.
I rematem la informació relacionada amb el rugby, amb el femení, que recordem està fusionat amb el Badalona i el Mataró i que aquest cap de setmana disputa el derbi, entre cometes, al camp de les Carboneres de Terrassa. Les Tintoreres tindran la millor oportunitat possible per aixecar-se després de la dura derrota per 0-47 que van patir a casa contra Catalunya Central. No va ser l'inici somiat a tercera catalana, però res millor que un derbi per insuflar moral a l'equip. A més, les agarenques també van començar amb una dolorosa derrota i, per tant, els dos equips arribaran amb ganes de recuperar la confiança. Martina Santaura, jugadora de les Tintoreres, reconeix que necessiten retrobar les ganes i la motivació.
El que volem és recuperar les ganes que van perdre en l'anterior, perquè quan estàs perdent d'aquesta manera, doncs les ganes van de cap a caiguda i això es va notar. I era una cosa que nosaltres teníem molt com a equip, que era les ganes que hi posàvem en el joc. I bueno, s'ha de dir que som un equip nou en quant a la fusió amb les noies del Mataró i del Badalona i que això es nota. Esperem que mica en mica amb l'adaptació doncs, tot vagi millorant, que ens coneixem més i que, bueno, i que llavors els resultats siguin més favorables.
El partit tindrà lloc a Terrassa diumenge a les 12 del migdia. I un parell de punts ràpids, també. Avui estem pendents del rival del tennis Sabadell a la lligueta per la permanència d'aquest campionat d'Espanya de tennis absolut per equips femenins que va començar ahir a Múrcia. De fet, l'equip capitanejat per Yolanda Clemot va perdre per 3-1 contra l'Estàdium Casablanca. Avui coneixerà, insistim, el rival dels perdedors de les eliminatòries de quarts de final i demà jugaran aquest partit per intentar, ni que sigui, assegurar-se la promoció i mantenir-se a la primera categoria. I en tenis taula, juga el Club Natació Sabadell, torna a l'acció després d'un cap de setmana de descans, juga l'equip de Divisió d'Honor el dissabte a 17:15 a la sala de Can Llong, rebent el Publimax CAI Santiago, l'únic equip d'aquest grup 2A que ha guanyat els seus dos primers partits. El conjunt aragonès, recordem que el club es va estrenar amb una clara derrota a Calella, però es va refer guanyant el Sosmàtic Badalona 4-3 en el debut de l'indonesi Arfan Seina. Res més, marxem. Gràcies al Roger Benet, que ha estat a les vies de so, servidor Pau Vitori, en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell, qui us ha parlat. El programa, com sempre, el podreu escoltar al podcast de l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell i també una salutació, si ens esteu escoltant, a tocar de les 5 de la tarda. Res més, demà s'hi torna a posar l'Adriana Arroyo en aquesta cadira. Adéu-siau!
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.